Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Després d'unes setmanes de pausa, podríem dir, els metges tornen a la càrrega amb la seva principal reivindicació del darrer any, la de tenir un estatut propi, i ha augmentat la pressió. Han anunciat una vaga d'una setmana cada mes fins al juny a tot l'estat espanyol. Començaran el 16 de febrer i, si no es desconvoca, arribarà el cinquè mes amb un notable increment de les llistes d'espera, augura el Cimeval, per especialistes i per entrar a un quiròfan. Han passat 6 anys de la darrera aturada general en plena pandèmia, però ara el col·lectiu no protesta per una mesura específica. Rebutgen l'estatut marc dissenyat pel Ministeri de Mònica García i exigeixen tenir una regulació que respongui a les condicions laborals específiques dels metges, tant pel que fa a la seva responsabilitat com a la seva formació. Una notícia de la plana laboral que hem conegut avui, quan en plena crisi ferroviària a Espanya, els treballadors d'SFM valoren convocatures parcials per reclamar més seguretat en la seva feina, en paral·lel a la vaga que han convocat el sindicat de maquinistes SEMAF, que no té representació a l'empresa mallorquina. Ho decidiran dilluns en una assemblea general. Les reivindicacions d'aquests dos col·lectius professionals són un dels temes destacats d'aquest dijous 22 de gener. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crisi del tren amb un nou ensurt a Múrcia, mentre Catalunya afronta el caos a Rodalies.
A Cartagena, un tren metropolità de via estreta, els coneguts com a FEVE, ha col·lidit amb una grua i ha causat 3 ferits lleus. A Damuth, amb 43 víctimes confirmades, s'acerquen 2 persones que encara romanen desaparegudes. I a Catalunya, la plantada dels maquinistes impedeix la recuperació del servei de tren i comporta un expedient a Renfe.
En la plana turística, els hotelers de Mallorca constaten l'avançament de la temporada.
La patronal mallorquina calcula que el 70% de la planta hotelera, ja al març, obrirà portes i a l'abril la xifra s'elevarà al 93%. Unes dades que afiancen la desestacionalització de manera estructural i no conjuntural, segons ha assegurat el president de la Federació, Javier Vic, a Fitur, amb protagonisme també per a l'oferta cultural.
Detingut un home a Maó per un presumpte delicte d'agressió sexual a la seva filla, menor d'edat, Axel Camarasa. Bon dia.
Bon dia. Agents de la Policia Nacional van ser advertits el passat diumenge després que la mare telefonés al 091, advertint de la possible agressió. En personar-se al domicili, l'acusat va admetre els fets que haurien estat reiterats en els darrers anys. Per aquest motiu, es va procedir a la seva detenció. Ara està pendent de passar a disposició judicial.
L'ONG Caminando Fronteras ha denunciat avui a Eivissa l'arbitrarietat aplicada pel govern espanyol a les Balears a l'hora d'activar o no els protocols de rescat d'embarcacions. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El delegat del govern, per la seva banda, ha negat amb rotunditat les acusacions durant la visita als 2 embalats nous d'Eivissa i Formentera amb capacitat per a 200 persones que serviran per atendre els migrants en millors condicions. Ha anunciat també la posada en marxa per aquesta temporada del radar CIBE de la Mola de Formentera.
A Mallorca, Educació es farà càrrec de les obres de l'escola Samarina de Llucmajor per eliminar les goteres que hi ha des de fa 10 anys. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Unes goteres que el dia de Sant Sebastià van provocar el despreniment d'un tros de pladur del sostre. La direcció del centre i l'associació de pares i mares es queixen de la inacció de les administracions, sobretot de l'Ajuntament, i del perill a què es veuen exposats els infants. La conselleria ja tramita la rehabilitació de les zones afectades per via d'urgència.
Tot això amb la mirada pendent de Davos, on Donald Trump ha tornat a retreure a Espanya que no pugi la despesa en defensa. En uns minuts vos ho ampliem. Pel que fa als esports, anem amb tennis. Jaume Monnat juga en aquesta hora la segona ronda d'Obert, de l'Obert d'Austràlia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Acaba de finalitzar ara mateix el partit i Jaume Monnat eliminat del Open d'Austràlia. Eliminat a Melbourne, ha perdut davant Casper Ruud, el número 13 del rànquing ATP, per 3-0. Ha perdut el primer per 3-6, el segon 5-7 i aquest tercer 4-6. Per tant, diu adéu en aquest primer Grand Slam de la temporada. D'altra banda, en voleibol, la Barca Menorca jugarà a les 6, hora d'aquí, a Tenerife, els quarts de final de la Copa de la Reina contra l'MB Lugo. L'eliminatòria la podreu seguir en directe pel web d'Ivetres. En futbol, la jugadora mallorquina del Barça, Cata Coll i Patrick Guijarro, jugaran la final de la Supercopa d'Espanya després d'imposar-se l'Atlètic Club per 3-1. La final serà dissabte a les 7 de vora baixa contra el Real Madrid. I a la Champions, empat a 1 de l'Atlètic de Madrid a Galatasaray i victòria del Barça per 2-4 contra l'Slavia de Praga. L'Atlètic Club també va guanyar 2-3 al camp de l'Atalanta.
I ja estàvem avisats que serien molts dies seguits de pluja. S'està complint, duint des de dissabte, sense aturar de ploure, i pareix que no acaba per ara. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Temps marcat per la formació de diverses borrasques que aquest dia afectaran les Balears en forma de vent i algunes precipitacions també. Per tant, dona continuïtat a una setmana que ha estat bastant moguda des del punt de vista meteorològic. La nit passada va arribar una línia de front que ha deixat precipitacions en general febles avui de matinada, per excepció dels punts del Ponent o de la Serra de Tramuntana. I una vegada ha passat aquesta línia de front, s'ha format una petita àrea de baixes pressions que reforça la pluja i també reforça el vent. Aquestes precipitacions afecten sobretot el nord de les Balears i en especial la Serra de Tramuntana. Poden caure avui cap vespre de forma moderada fins a mitjan cap vespre aproximadament a punts de Menorca també, cap en el nord-est de Mallorca podrien arribar aquestes precipitacions. De fet, podrien arribar també a punts d'interior igualment de manera moderada, però serà sobretot a la serra aquí on més plourà. De fet, ja se superen els 40 litres en algunes estacions del terme municipal d'Escorca. El vent serà l'altre factor determinant. Ja ha superat els 80 km per hora i atenció perquè serà de tramuntana potent avui cap vespre en el cas de Menorca i del nord-est de Mallorca també, i serà de mestral a la resta. Aquí podria superar els 70 km per hora, també cap a les Pitiuses podria superar aquests registres. També baixarà un poquet el termòmetre avui respecte a les màximes d'aquesta jornada passada, d'ahir, i avui tenim ara mateix temperatura fresqueta comparada amb ahir, que arribàvem a 15-16 graus, ara mateix en tenim de l'ordre d'11-12 les més elevades.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca decidiran dilluns si convoquen aturades laborals pròpies per exigir més garanties de seguretat, unes aturades que anirien en paral·lel a la vaga convocada pel sindicat de maquinistes SEMAF en l'àmbit estatal, que no té representació a SFM. El comitè d'empresa ha convocat una assemblea general per valorar possibles mobilitzacions i altres mesures de pressió arran de la creixent preocupació per la seguretat ferroviària.
La decisió arriba després dels greus accidents enregistrats a Ademuz i a Gelida, en els quals han perdut la vida dos maquinistes. Segons el comitè d'empresa d'SFM, l'objectiu és analitzar la situació actual i reclamar garanties reals de seguretat, un manteniment adequat i unes condicions de feina segures. Defensen que el conflicte s'ha d'afrontar des d'una perspectiva pròpia, atenent la realitat específica del servei ferroviari de Mallorca, tot i mantenir la unitat sindical. El comitè denuncia manca d'inversió i de manteniment en la infraestructura mallorquina. Ricardo Mas és el president del comitè d'SFM.
Como hay mucha frustración acumulada, el resultado de la asamblea es previsible. Ahora mismo lo que ha ocurrido nos remueve en el puesto de trabajo porque todos nos vemos reflejados en una serie de deficiencias que no se resuelven y entendemos que la seguridad no se puede postergar. Las soluciones hay que traerlas hoy y es lo que demandamos a nuestra empresa. Esa falta de celeridad y esa falta de hacer caso a los profesionales que van encima del tren.
A més, critiquen que la direcció de l'empresa intenti minimitzar aquests problemes amb anuncis d'inversions futures que, segons el comitè, no resolen les mancances actuals en matèria de seguretat i manteniment.
Idò, el director gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, defensa la seguretat dels trens a l'illa, considera oportunista que el comitè plantegi ara mobilitzacions.
No nos han hecho ninguna petición y ahora de repente, pues ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora viene con estas peticiones. Estamos de acuerdo, hay que mejorar la seguridad, siempre lo que sea mejorar es positivo, pero no ha habido ninguna aportación en esta materia hasta ahora, con lo cual vamos a cambiar los puntos con ellos.
Assegura que en aquests moments està executant una inversió de 51 milions d'euros amb un sistema de seguretat que permet la comunicació dels trens amb la via, a més d'altres inversions com la millora de la senyalització i l'increment de la inversió en manteniment.
Horta ha assegurat que s'atenen tots els avisos que donen els maquinistes en relació amb vibracions o anomalies detectades a la xarxa ferroviària. A més, la previsió és eliminar tots els passos a nivell als punts més perillosos de la xarxa.
I mentrestant, a Catalunya continua el caos la mobilitat avui per la plantada dels maquinistes. Es neguen a reprendre el servei fins que no es garanteixi la seguretat amb mesures efectives. La mort de dos dels seus companys en dos accidents en només dos dies ha estat la gota que ha fet vessar, diuen, la seva paciència. A més, el caos de les estacions s'ha traslladat a la xarxa viària, ja que, a més d'aturar un servei de transport que mou cada dia més de 400.000 usuaris, també s'ha tallat un tram d'una autopista per risc de despreniments.
Perquè les llavissades que ha causat la caiguda d'un mur a les vies de Gelida amenaça ara una de les principals artèries catalanes que romandrà tancada durant uns dies més. Tot plegat ha fet que avui hagi estat un dia caòtic, sobretot els accessos a Barcelona, i els usuaris del transport públic se'ls esgotava la paciència, tal com han manifestat avui a peu d'andana als micròfons de TV3.
He agafat, bueno, això, bitllets d'AVE per anar fins a Girona i des d'allà agafaré un bus.
Me he enterado por el segurat ahí mismo, así que ahora viendo cómo ir, si en bus o qué.
Una mica frustració, però és normal.
Però és que aparte del accidente, la Renfe, o sea, como que no. Cuando no es una cosa es otra, cuando no otra.
I m'acabo de trobar amb aquest xafarranxo de combat, que tenen adreç en tot Catalunya, tercer mundista.
I és que s'havia anunciat que avui es reprendria el servei de manera esglaonada, però la sorpresa ha arribat quan sortia el sol, passaven els minuts i no hi circulava cap tren, cosa que ha creat molta confusió entre els usuaris.
Els maquinistes sostenen que no tornaran a les cabines dels trens fins que no aconsegueixin mesures efectives per garantir la seva seguretat. La Generalitat, Adif, Renfe i els sindicats estan reunits des d'aquest matí a l'estació de Sants per intentar desbloquejar ja la situació. De moment, el govern català ha anunciat l'obertura d'un expedient a Renfe, concessionari del servei, per nova represa avui l'activitat, tot i que Adif va confirmar ahir vespre que la xarxa ferroviària estava en bon estat.
Mentrestant, a Còrdoba, a Ademuz, continuen les tasques de rescat per quart dia consecutiu. La Guàrdia Civil rastreja amb cans la zona de l'accident, ja que s'acerquen dues persones que encara, Marta, romanen desaparegudes.
El darrer balanç ascendeix fins ara a 43 víctimes mortals, de les quals 42 ja han estat identificades. Mentrestant, els tècnics continuen fent feina amb grues per retirar els vehicles de les vies malmeses, mentre la Guàrdia Civil pren mostres per intentar establir les causes de l'accident.
I enmig del dolor que s'han succeït a Ademuz els darrers 4 dies, avui una bona notícia: ha estat recuperat en Boro el CAC que viatjava dins un dels trens i que va fugir enmig del caos de l'accident.
Després de dos dies de batuda, un grup de bombers forestals d'Infoca l'han localitzat a més de 4 quilòmetres del punt del sinistre. Ja ha estat lliurat a la seva família, que l'ha acollit amb molta alegria, segons ha explicat a Televisió Espanyola Rubén Flores, cap dels bombers d'Infoca.
Hemos tenido que trabajar conjuntamente junto a la familia y junto a los voluntarios. Y bueno, pues poder ver la respuesta de la familia, que después de una situación tan complicada como la que han tenido aquí muchos ciudadanos, por lo menos ese tipo de esperanza de encontrar al perro, pues evidentemente estamos todos muy contentos.
I en plena setmana negra del sistema ferroviari, nou accident a l'estat, això sí, de caràcter molt més lleu, ha estat a Cartagena, on un tren metropolità de via estreta, el que es coneix com a FEBE, ha col·lidit amb la ploma d'una grua. Tres persones han resultat ferides, cap d'elles, però, de gravetat.
Això s'ha produït al migdia, a l'altura de Los Alumbres, quan un tren de passatgers ha col·lidit amb la ploma de metalls que penjava d'una grua que operava a la zona i ha trencat el vidre del vagó on viatjaven 16 persones. Tot d'una, s'ha desplegat un gran operatiu d'emergències que, de moment, ha tastat tres passatgers, un amb uns talls als braços i dos més per atacs d'ansietat. En tot cas, ja s'ha reprès de nou la circulació en la línia.
Després d'unes setmanes de treva, els metges a les Balears, també a tot l'Estat, han convocat una nova ronda d'aturades que es faran cada mes durant una setmana, de febrer a juny, per protestar contra l'Estatut Marc que negocien amb el Ministeri de Sanitat i que actualment està bloquejat. De fet, volen una regulació específica per al col·lectiu que millori les seves condicions laborals amb les peculiaritats pròpies de la professió i que creuen que l'esborrany d'ara no reconeix. Els facultatius consideren que ja no és un conflicte pels seus drets, sinó per un millor model de sanitat pública actualment molt deteriorat.
El format de l'aturada és d'una setmana al mes, començarà al febrer i es perllongarà, si no hi ha acord, fins al juny. Les dates concretes són del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d'abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. Dos dies abans de l'inici, dia 14 de febrer, es farà una manifestació unitària a Madrid. Els metges convoquen aquestes protestes emparats per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i els sindicats propis d'Andalusia, Catalunya, Madrid, Euskadi i Galícia, units per primera vegada. L'objectiu és comú, que l'esborrany del Ministeri de Sanitat no tiri endavant i que s'aprovi un estatut marc, una llei pròpia, que reguli les condicions laborals del col·lectiu amb totes les seves peculiaritats.
A les Balears, les aturades es notaran sobretot en les llistes d'espera, que s'incrementaran a mesura que passin els mesos de protesta, els serveis quirúrgics i també amb els MIR, els estudiants que també s'acunden la vaga, tindran, això sí, un menor impacte en l'atenció primària.
Així ho ha previst el president de la Confederació Espanyola de Metges, també president del CIMEVAL, el Sindicat de Metges de les Illes, Miguel Lázaro, qui d'entrada demana perdó als pacients per les conseqüències de la vaga.
Ya les empieza a pedir perdón porque realmente le hacemos una huelga en Baleares cuando el problema lo tiene la ministra. Se va a hacer una huelga en Aragón cuando el problema lo tiene la ministra. Se va a hacer una huelga en Cataluña cuando el problema lo tiene la ministra. Es decir, la ministra tiene competencias estatales para negociar un estatuto marco que, vuelvo a decirlo, que reconozca la singularidad del médico y que evidentemente no nos siga penalizando.
Lázaro preveu que les aturades tinguin un gran seguiment a l'arxipèlag. Compten amb el suport del Col·legi de Metges de les Balears. Carles Requesens n'és el president.
Recolzam qualsevol tipus de proposta i de mobilització que tingui a veure amb aquestes reivindicacions sobre l'Estatut Marc propi. Creiem que és un reconeixement cap a les característiques singulars de la nostra professió.
Actualment, la negociació per un nou estatut propi està aturada després del darrer desacord que va rompre la mesa de diàleg.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars. Caminando Fronteras denuncia l'arbitrarietat aplicada pel govern espanyol a les Balears a l'hora d'activar els protocols de rescat d'embarcacions, unes acusacions que rebutja la delegació del govern estatal a l'arxipèlag, i alhora, aquest mateix matí, ha presentat a les Pitiuses els dos embalats nous amb capacitat per més de 200 persones que serviran per atendre en millors condicions els migrants desembarcats a Formentera i a Eivissa. Enri Fernández.
Caminando Fronteras estima en un miler les persones ofegades a la Mediterrània en la ruta balear cap a Europa, el doble que l'any anterior. Ha estat la més mortal de 2025 per damunt la ruta canària. Elena Maleno, portaveu de l'ONG, denuncia l'arbitrarietat d'Espanya per aplicar protocols de recerca d'embarcacions irregulars rumba a Balears.
No sabemos por qué esa arbitrariedad en Baleares y no sabemos por qué no se garantizan esos protocolos. Sí entendemos que hay una política general que está en Europa y que también ha sido seguida por este gobierno, que es establecer la omisión del deber de socorro com una forma de control migratorio.
El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, de visita a les Pitiuses, ha negat, però, de forma rotunda, les acusacions de Caminando Fronteras. L'escoltam.
Se pone en duda de si se activa antes una búsqueda de una embarcación náutica de ocio que una embarcación de pateras. Se activan todo tipo de búsqueda de cualquier vida que esté en riesgo en el mar, venga de donde venga.
Rodríguez ha visitat les instal·lacions noves de les Pitiuses per fer una primera acollida als migrants i custodiar-los temporalment d'una manera més digna. L'embalat del port de la Savina ja fa dos mesos que està en marxa. Té llits per a 38 migrants, banys, un despatx i un petit magatzem per a la Creu Roja. El delegat del govern també ha anunciat que als penya-segats de la Mola hi haurà un radar CIVE aquest estiu vinent per possibilitar actuacions més ràpides d'auxili. Els migrants interceptats a Formentera són traslladats després al port d'Eivissa, on la Policia Nacional se'n fa càrrec. Allà els agents i també els membres de la Creu Roja disposen ja d'un segon envelat nou amb capacitat per a 160 persones i que és ampliable fins a les 200.
A Salgar, a Menorca, la costa de Sant Lluís, l'aire s'escapa entre els forats de l'asfalt, on el temporal Harry ha creat un bufador natural. És una de les conseqüències del pas de la borrasca per la costa est de l'illa. Carles Marquès.
A Salgar, el vent s'escola amb força per un petit forat a l'asfalt, com si la terra respirés. Aquest és el fenomen que el temporal Harry ha deixat a la setena avinguda de la urbanització. Una bossa d'aire atrapada sota la roca del penya-segat s'escapa pel bordó que separa la vorera i l'asfalt, i les petites esquerdes que la pluja i la ventada han obert el paviment, creant un bufador a cel obert. A Can Matí, els responsables de l'Ajuntament han visitat la zona amb l'arquitecte municipal i la policia. L'actuació més imminent, fer una prospecció d'urgència per decidir les actuacions necessàries. Pedro Tudurí és el regidor de Medi Ambient i Urbanitzacions de Sant Lluís.
Ara es procedirà a fer una cata per saber el que ens trobam davall de l'asfalt i reparar aquesta zona perquè estigui consolidada i tinguis firme en la resistència que ha de tenir.
De manera immediata, l'Ajuntament ha decidit reobrir la setena avinguda i restringir-ne el pas per la zona afectada. Jorge de Diego, regidor de Policia i Activitats de Sant Lluís.
Bueno, la previsión es que abramos la séptima avenida a partir de mañana. Lo que haremos será restringir el tráfico por la subida a la cuarta hasta las Palmeras, restringirlo a vehículos de hasta 3.500 kilos y luego desviar el tráfico por las calles que cortan las dos avenidas.
A la zona de bany, la violència de la zona s'ha aixecat completament la solera de formigó de la plataforma. Davant aquesta situació, el primer pas serà aclarir si l'espai disposa d'alguna concessió en vigor. Segons les primeres dades, sembla que no n'hi hauria cap i, per tant, la competència correspondria al Ministeri de Medi Ambient. Abans d'actuar-hi, el consistori comunicarà els fets al govern de l'Estat.
Mentrestant, el Sindicat de Funcionaris de Justícia ha denunciat davant la Inspecció de Treball possibles riscos en les seus de Palma i Inca per treballadors i ciutadans. En el cas de Palma, el col·lectiu atribueix les deficiències a la implantació precipitada, diuen, dels tribunals d'instància que ha suposat la instal·lació de cables elèctrics enmig de zones de pas.
A Inca, en competència en violència de gènere, asseguren que no hi ha lloc per mantenir les distàncies necessàries de seguretat. La situació, afirmen els funcionaris, s'ha agreujat després d'un incident l'any passat amb un detengut que va causar greus seqüeles psicològiques a una treballadora. A la seu judicial de Palma, el CSIP denuncia que els accessos a les zones de pas són insegurs per la presència de preses de corrent elèctric amb risc de contacte. Pablo Rodríguez, portavoz del CSIP de Justícia a les Illes.
Pues que hay puestos de trabajo que desde el punto de vista de la salud física no cumplen los requisitos, hay cables colgando, ventanas que a través de las cuales entra el agua y justo debajo hay cables. Bueno, un desastre. Organitzativament és un desastre.
El sindicat ha denunciat la situació de les seus judicials d'Inca i Palma davant Inspecció de Treball i planteja l'obertura d'un expedient sancionador i l'adopció de mesures immediates per a revertir els riscos, també els que afecten la salut mental dels funcionaris.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:22. El segon dia de Fitur ens deixa la confirmació per part del sector hoteler d'allò que ahir avançaven els representants institucionals. La desestacionalització és una realitat. Com a exemple, les dades històriques d'obertura d'establiments. El mes de març, el 70% de la planta hotelera de Mallorca estarà oberta. Sandra Martínez, Madrid, què més ha dit el president de la Federació Hotelera? Bon dia.
Bon dia, Ido. Bàsicament ha dit que la temporada serà bona i que el canvi en el model turístic de les illes és ja una realitat. La temporada és de cada vegada més llarga i comença abans. És Javier Vic.
Confirma una desestacionalització estructural i no conjuntural. Se produce un adelanto real del inicio de la temporada. Marzo, que es importante, se consolida como mes clave de arranque, reemplazando al mes de mayo.
Un 20% dels hotels s'han mantingut oberts tot l'any i l'objectiu és que en promoció, que consideren imprescindible, es pugui arribar al 100% d'obertura durant tot l'any. Les previsions per la temporada són també bones, ho diuen els hotelers, i no només ells.
Les previsions del 26 són bones. Tenemos buenas sensaciones para el 26. Las reuniones que hemos tenido, tanto con todos los asociados, presidentes de asociaciones, empresas hoteleras, turoperadores, aerolíneas, agencias de viajes. Hemos hecho ayer, la verdad que, una maratón y podemos concluir que hay buenas sensaciones, muy similares a las del 2025.
Més obertures impliquen, esclar, més treballadors, però ja sabem que trobar personal format sempre es diu des del sector que és complicat, però enguany els empresaris alerten d'un nou problema, l'absentisme laboral.
La captación de trabajadores se han estabilizado y sí que tenemos un problema más de esos absentistas profesionales, insisto, y todo, por supuesto, el respeto a la gente que tiene incapacidad temporal realmente porque está enferma.
Vic ha qualificat d'insuficient la lluita contra l'oferta il·legal per part de les institucions.
Els hotelers, i en concret Gabriel Lascarré de Melià, ha estat també protagonista d'aquestes darreres hores per una proposta, Sandra, que no ha agradat l'executiu.
Parlant de la inserció laboral de menors no acompanyats en els seus hotels, és una cosa que ja està fent a Canàries i que ara voldria, es plantegen implementar-ho també als seus establiments de Balears. I bé, la presidenta Marga Proens fa uns minuts acaba de deixar ben clara la postura de l'executiu.
Ni ho comparteix ni ho deix de compartir perquè és una decisió privada. Jo simplement dic que la política del govern de les Illes de Balears, la política d'ocupació, passa perquè els aturats de llarga durada que ja estan a les Illes Balears i que existeixin trobin, evidentment, feina a les Illes Balears, i passa perquè la política d'habitatge molt vinculada en el mercat laboral passa per prioritzar els residents per damunt qualsevol altra política.
La jornada d'avui ha estat marcada també per la inauguració oficial de Fitur per part dels Reis, que han passat de llarg, per cert, de l'estand de les Illes Balears.
Gràcies, Sandra Martínez, en directe des de Fitur. Obrim la plana internacional. A Davos, a Suïssa, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha presentat avui la Junta de Pau per administrar Gaza, que està presidida per ell mateix i per l'exministre primer ministre britànic, Tony Blair. Almenys 35 líders han acceptat formar part de l'organisme, segons la Casa Blanca.
Trump ha presidit la cerimònia de presentació de la Junta de Pau, acompanyat de líders de diversos països, com el president de l'Argentina, Javier Milei, o el primer ministre d'Hongria, Víctor Orbán. Aquest organisme, que ha de supervisar la implantació de la segona fase de l'alto el foc a la Franja de Gaza, genera controvèrsia perquè alguns països consideren que cerca rivalitzar amb l'ONU.
I've always said the United Nations has got tremendous potential.
Sempre dic que les Nacions Unides tenen un gran potencial, però no l'aprofiten, ha dit Donald Trump, i ha afirmat que la Junta de Pau està formada pels millors líders del món. També considera que una combinació d'aquest organisme i l'ONU podria ser quelcom únic per al món.
I en el seu discurs, Trump ha tornat a carregar contra Espanya per no invertir el 5% del PIB en despesa militar.
I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase.
Hem de parlar amb Espanya, sosté el president dels Estats Units. Trump ha reiterat el seu malestar per la negativa del govern espanyol a subscriure l'objectiu de l'OTAN de pujar la despesa en defensa al 5% del PIB.
També en el marc de Davos, Donald Trump ha anunciat un preacord bilateral sobre Groenlàndia entre els Estats Units i l'OTAN. També ha descartat ocupar l'illa danesa per la força i ha retirat l'amenaça d'aranzels a Europa.
El preacord sobre Groenlàndia entre Donald Trump i l'OTAN té dos punts essencials. Segons ha pogut saber el diari New York Times, Trump establirà la base aèria americana de Pitufik, a la mateixa Groenlàndia, un escut antimíssils inspirat en la cúpula daurada d'Israel i que vol protegir no només els Estats Units, sinó també el Canadà. L'altra premissa és que el govern dels Estats Units podrà intervenir en el control d'inversions a Groenlàndia. Trump ja ha avançat que el pacte inclourà drets sobre minerals de terres rares a l'illa. Tot i aquest preacord bilateral, la primera ministra danesa ha deixat clar que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, li ha traslladat que aquest preacord en cap cas qüestiona la sobirania danesa sobre Groenlàndia.
Tot això amb la mirada avui capvespre a la cimera extraordinària dels caps d'estat dels 27 països de la Unió per analitzar les amenaces a la sobirania europea i les relacions transatlàntiques.
Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha superat aquest dijous la seva quarta moció de censura en 7 mesos. L'ha impulsada la ultradreta per la firma de l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, que consideren contrari als interessos dels pagesos europeus. L'Eurocambra ha rebutjat la iniciativa amb una àmplia majoria.
I aquesta notícia, atenció, que ens arriba dels Estats Units, la policia d'immigració i control de duanes ha detengut a Minnesota 4 infants en les darreres 2 setmanes.
Un dels menors tan sols té 5 anys i va ser apressat juntament amb son pare a l'entrada de casa seva, just quan tornava a l'escola. Les autoritats han informat que tant els infants com els seus pares es troben reclosos en un centre d'atenció a Texas. Les famílies dels menors tenen casos d'asil actius i cap d'ells tenia un ordre de deportació.
Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular ha posat en marxa un nou procediment que permet retirar de manera més àgil l'oferta turística il·legal de les plataformes digitals com Airbnb. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La declaració d'il·legalitat de l'activitat, DIA, és una iniciativa pionera a Espanya que manté el procés sancionador amb totes les garanties jurídiques. La institució insular afirma que és un mètode menys impositiu.
L'educació es farà càrrec de les obres de l'Escola Samarina de Llucmajor per eliminar les goteres que hi ha des de fa 10 anys.
Unes goteres que el dia de Sant Sebastià varen causar el despreniment d'un tros de pladur del sostre. La conselleria ja tramita la rehabilitació de les zones afectades per via d'urgència.
El GOP ha denunciat davant Costes i l'Ajuntament de Felanitx un restaurant per suposadament ocupar de manera il·legal part del litoral de Serena al Petit de Portocolom.
El consistori assegura que l'establiment es troba en propietat privada, però l'entitat ecologista diu que, en tot cas, estarien incomplint la llei.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Bon dia. Ara mateix trobem la circulació més carregada a la via cintura, a la M20, sobretot a l'altura del polígono de Sant Castelló, en trànsit més lent en dos sentits. També hi ha circulació irregular dels enllaços a l'M3, especialment l'accés cap a Sant Castelló. A la resta de vies principals de l'entorn de Palma, la circulació es manté amb normalitat. Només atrapament a diferents punts de l'illa, costa que pot influir a la conducció. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en començar, el Consell Insular ha posat en marxa un nou procediment que permet retirar de manera més àgil l'oferta turística il·legal de les plataformes digitals com Airbnb. La declaració d'il·legalitat de l'activitat DIA és una iniciativa pionera a Espanya que manté el procés sancionador amb totes les garanties jurídiques. La institució insular afirma que és un mètode més impositiu.
Segons aquest procediment, una vegada que es detecta un possible anunci il·legal, es comunica al presumpte infractor que ha de retirar-lo i s'atura l'activitat. En el cas que no ho faci, es declara la il·legalitat del contingut de l'anunci publicat i es trasllada a la plataforma. Si l'anunciant no el retira, s'haurà d'enfrontar a multes coercitives que podrien acabar en una denúncia a fiscalia. El president del Consell és Llorenç Galmés.
gràcies al decret de turístic que va aprovar el govern de les Illes Balears, podem posar en marxa la DIAT, que és la declaració d'il·legalitat de l'activitat. Això suposa que quan els nostres inspectors detectin una oferta il·legal, immediatament les comunicaran que han d'aturar l'activitat i, sobretot, que han d'eliminar les publicacions o els anuncis que se fan a les diferents plataformes.
Calmés ha remarcat que la col·laboració amb Airbnb ja ha permès la retirada de més de 4.400 anuncis il·legals només a Mallorca.
Puc anunciar que des de rècord que varen fer amb la plataforma Airbnb de llevar lloguer turístic il·legal d'aquesta plataforma, avui podem anunciar que ja s'han retirat 4.400 anuncis, el que suposa més de 20.000 places turístiques il·legals.
El president del Consell ha apuntat que amb aquest nou procediment se substitueix l'anterior política de prohibició i sancions, que va resultar, diu, un fracàs, per un model basat en el diàleg i el consens.
Un procediment que s'ha donat a conèixer a Fitur, una fira on també hi és Felenich, que ha presentat una nova marca basada en l'autenticitat, la sostenibilitat i la gestió intel·ligent del territori lligada a la gastronomia, la cultura i la tradició vinícola local. El nou logotip i el relat que l'acompanya volen reflectir la pluralitat del municipi.
El logotip principal de la marca turística de Felenich està format per barres de diferents colors que representen cadascun dels nuclis de població. La batllessa Cati Soler ha destacat la intenció del municipi de treballar per una nova manera de fer turisme.
Però, sobretot, hem explicat una nova manera de fer turisme, que és la retirada d'una carretera a la platja de Serenal, aquí on potenciarem, que hi ha una regeneració natural de la pròpia platja, d'acord? I, per tant, intentant també lligar la marca nova de Felenich a la nostra gastronomia, a la nostra cultura i en els nostres esports.
Amb aquesta nova marca, Felenich es projecta com un destí intel·ligent amb la tecnologia com a protagonista, una aposta que es concreta en el desplegament d'eines digitals informatives que connecten el visitant amb el municipi d'una manera més conscient i respectuosa, fomentant el descobriment pausat i evitant la saturació.
I qui també es presenta a Fitur és l'Ajuntament de Pollença, que ha aprofitat l'altaveu de la Fira Internacional del Turisme per donar a conèixer la segona edició de Sabors de l'Abadia, la fira que se celebrarà els dies 23 i 24 de maig al Port.
El consistori n'ha avançat les novetats principals i ha posat en valor el creixement i la consolidació de Sabors de l'Abadia com a cita gastronòmica de referència en el calendari de l'illa. Es tracta d'una proposta basada en el producte local, la sostenibilitat i la col·laboració entre comunitat, entre sector gastronòmic i sector primari. Per això està vinculada al territori i a la cultura marinera, amb la tonyina com a producte protagonista. A més, durant la presentació s'ha pogut gaudir d'una degustació. Martí Marc és el Bala de Pollença.
I nosaltres el que volem és, per una part, posar de manifest que el que és els nostres productes, que jo crec que és important dins d'aquest procés de diversificació turista, en què cadascú ha de dir una mica el que és diferent d'una a l'altra, nosaltres pensem que tenir una badia dins la Serra Tramuntana, aquest valor gastronòmic amb una tradició, crec que és un bon element perquè la gent se pugui treure i pugui venir a veure el que és la nostra badia, que és una badia vulnerable, que l'han de cuidar i l'estan cuidant.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:37, Educació es farà càrrec de les obres de l'escola Samarina de Llucmajor per eliminar les goteres que hi ha des de fa 10 anys i que el dia de Sant Sebastià van causar el despreniment d'un tros de pladur del sostre. La direcció del centre i l'associació de pares i mares es queixen de la inacció de les administracions, sobretot de l'Ajuntament, i del perill que es veuen exposats els infants. La conselleria ja tramita la rehabilitació de les zones afectades per via d'urgència.
No és la primera vegada que es produeixen despreniments al centre, que denuncia que contínuament tenen goteres a les aules d'infantil i el passadís. Expliquen que la manca de manteniment s'hi suma també que l'escola es va entregar fa 15 anys sense final d'obra perquè l'empresa constructora va fer fallida. Des de fa 10, el sostre acumula molta d'aigua i hi ha goteres. Catalina Sales és la directora del SEIP Samarina.
Sí, nosaltres fa molt d'anys que reclamem que hi ha aquestes goteres fa molt d'anys, i no només en aquesta zona. Hi ha un passadís que hi ha una gotera interior que ve d'esterrat, que hi ha un poal a davall des del dia que se va inaugurar l'escola. O sigui, des del dia que se va inaugurar l'edifici, no l'escola. Han donat avís moltes vegades, s'ha vengut moltes vegades a Miraró, veure'n aquí correspon la reparació. Ara sembla que sigui sec, però ho ha mirat Ajuntament, ho ha mirat Infraestructures, tothom ha donat opinió, però no s'ha fet cap opció.
Dimarts passat va caure un tros de cartró de la placa de pla dur del sostre d'una de les aules d'infantil. Tot i que els infants eren a l'interior, es trobaven en fora de la zona del despreniment. Tot d'una, el centre va avisar a la conselleria, que va revisar les aules l'endemà i va assegurar que no hi havia perill. Ara, Educació afirma que tramitaran de manera urgent les obres. Amb tot, Sisca Noguera, presidenta de l'Associació de Famílies del Centre, remarca que situacions com aquestes podrien haver evitat si les administracions haguessin actuat abans.
Els convenis, per com us han dit, faciliten aquesta gestió del dia a dia. L'Ajuntament s'encarrega de la gestió i la conselleria de la part econòmica. En Llumujo no està possible això, perquè en Llumujo les gestions sempre se compliquen, és l'Ajuntament nostre, i per això ens varen dir des de la conselleria que prendran ells iniciativa davant aquesta inacció de l'Ajuntament.
La direcció del centre afirma que les aules d'infantil s'utilitzen, però limitant l'accés a les zones on no hi ha risc de despreniment i a l'espera que Educació comuniqui quan començaran les obres de rehabilitació.
Canviem de qüestió. Més per Porreres vol que l'Ajuntament convoqui consultes populars en decisions importants, com el recent canvi en la circulació. La formació proposa que les mesures de gran rellevància siguin transmeses i debatudes prèviament amb veïns i persones afectades.
Per aquest motiu ha registrat una moció que es debatrà en el pròxim ple municipal per demanar a l'Ajuntament que d'ara endavant es comprometi a impulsar consultes populars o processos participatius en aquelles decisions municipals de caràcter rellevant que afectin de manera directa els veïns. Això després que l'equip de govern hagi duit a terme recentment diversos canvis circulatoris que han generat malestar i desacord en una part dels veïnats, especialment pel fet que s'han adaptat sense un procés previ d'informació, debat ni participació ciutadana. Sebastià Lliteres n'és el portaveu.
Nosaltres plantejam que se vagi més enllà i que a través de l'execució i la modificació, si escau, d'aquesta ordenança municipal que regula la participació ciutadana, se pugui fer d'aquesta participació pública una manera de fer política efectiva i d'acostar les decisions a la ciutadania d'una forma real i no només anecdòtica com està succeint fins a dia d'avui a Porreres.
Més qüestions. El grup ha denunciat davant la demarcació de costes i l'Ajuntament de Felanitx un restaurant per, suposadament, ocupar de manera il·legal part del litoral de Serenal Petit de Porto Colom. El consistori assegura que l'establiment es troba en propietat privada, però l'entitat ecologista diu que, en tot cas, estarien incomplint la llei.
Segons el GOP, el restaurant ocupa la totalitat de la franja de 6 metres de servitud de trànsit que, per llei, ha de quedar lliure al domini públic. Afirma que hi ha taules, cadires i estructures de fusta, a més d'una plataforma de ciment que impedeixen el pas de vianants i la connectivitat del litoral. A més, diuen que és una zona catalogada com a parc urbà, fet que impossibilita donar-li un ús comercial. Xisca Mesquida és la portaveu de Conservació Marina de l'entitat.
Això passa perquè són parcel·les que fa molts anys que se tenen i se segueixen en sis d'il·legalitat, igual que les concessions que fa els anys 80 se varen cedir i que ara mateix no haurien d'estar ocupant aquest espai.
L'Ajuntament de Felanitx, però, assegura que es tracta d'un bar que es troba en una zona de propietat privada i que no estarien incomplint la llei. Es lava la sa Catalina Soler.
No, del cop s'haurien d'informar més bé de tot el que hi ha, però haurien de saber que aquest, si viu que denuncien, està en propietat privada.
Amb tot, els ecologistes han sol·licitat a Costes que inspeccioni la zona i posi les sancions pertinents.
En successos, els bombers de Mallorca han actuat aquesta matinada en una embarcació d'uns 18 metres d'eslora al Club Nàutic de Serenal. L'avís s'ha rebut aproximadament poc abans de les dues, moment en què s'han activat els primers efectius d'emergències. L'incendi ha quedat finalment extingit i no s'han hagut de lamentar danys personals.
Han estat 5 hores de feina. Els bombers han accedit a l'iot, però no han pogut controlar l'incendi. El vent i el material de l'embarcació ha complicat molt les tasques d'extinció. Ferran Minuosa és el director del Club Nàutic Serenal.
Sí, la fibra, que aquests barcos són de fibra de vidrio, no? Quan agafen una temperatura són molt difícils de pagar i és complicat, necessiten moltes hores. El pitjor, amb un vespre com avui, que a més hi havia vent, és pues, que hi hagi un incendi encadenat en diverses embarcacions, no? Que això és el que han pogut evitar.
Un cop extingit l'incendi, toca aplicar mesures de contenció per minimitzar la contaminació de l'aigua per vessament de combustible i les restes del foc. A més, aquest matí s'ha realitzat les tasques per retirar l'embarcació de l'aigua.
El primer, col·locar les barreres anticontaminació, intentar controlar les fugues que pugui haver de combustible, tirar un producte perquè, que és un producte especial, pues, perquè se vagi menjant aquest combustible, també tirant pues, unes mantes que són absorbents per oli i treure l'embarcació de l'aigua perquè aquesta contaminació que duri el manco possible.
Un incendi és una embarcació, és un dels accidents més greus que pot patir un club nàutic. És per això que el de Serenal fa simulacres periòdics per poder actuar com aquesta matinada de manera ràpida i efectiva.
I l'Ajuntament de Manacor ha presentat en la segona reunió informativa adreçada a arquitectes, aparelladors i enginyers industrials, advocats i promotors del municipi els nous criteris d'interpretació urbanística i les novetats del Departament d'Urbanisme.
Així mateix, la delegada d'Urbanisme, Núria Hinojosa, ha presentat el nou gerent d'Urbanisme, Pedro Puig, al sector i ha insistit que l'objectiu principal del Departament és clar, agilitzar la tramitació de llicències i expedients d'obra, establir criteris homogenis i clars en l'aplicació de la normativa urbanística, reforçar el recursos humans del departament i millorar l'atenció tant als tècnics com a la ciutadania, especialment mitjançant la recuperació de les consultes tècniques amb cita prèvia.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Palma haurà d'assumir el 100% del cost de la Revetlla de Sant Sebastià, tot i haver-la suspesa pel dol de l'accident del tren a Andalusia, en produir-se la suspensió el mateix dia dels concerts, tampoc no han pogut ser ajornats.
El plec de condicions de la contractació dels concerts de la Revetlla de Sant Sebastià preveu la suspensió o ajornament per raons meteorològiques adverses, causes imprevistes, de força major o per qualsevol altra sobrevinguda i degudament justificada, com va ser el cas. Lourdes Roca és la regidora de Participació Ciutadana.
Però davant la gravetat dels fets ocorreguts i com a mostra de solidaritat i respecte, no hem plantejat una altra alternativa que no sigui cancel·lar tots els actes oficials de caràcter festiu i celebracions previstes en el marc de Sant Sebastià.
D'aquesta manera arribam a les 2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Començam amb males notícies en tennis. Jaume Munar, eliminat de l'Open d'Austràlia.
El tennista santanyiner ha caigut a la segona ronda davant el noruec Casper Ruud, el número 13 del rànquing ATP, per 3-16-0. El primer set per 6-3, el segon 5-7 i el tercer per 4-6 en un partit que ha durat 2 hores i mitja. Així doncs, Jaume Munar s'acomiada d'aquest primer gran slam de la temporada. A més de Munar, també s'acomiada en el jove madrileny Rafa Jodar, que ha perdut per 3-16-0 davant el txec Mensik, i Paula Badosa, que ha perdut davant Selek Meteva per un doble 6-4 i, per tant, també ha quedat eliminada.
En voleibol, la Barca Menorca jugarà avui capvespre a Tenerife als quarts de final de la Copa de la Reina contra l'MB Lugo.
Les menorquines volen revalidar el títol aconseguit l'any passat a Ciutadella. Sentim el president de la Barca Menorca, Andreu Hernández, en declaracions al programa Esports 3.
I doncs espera el millor, no? I tots, ja els jugadors també ho esperen d'elles mateixes. Per tant, dir que és un torneig on tanta pressió i tan poc marge d'error sempre està abonat a les sorpreses i no és descartable que n'hi hagi com anivava quan van jugar a Ciutadella, quan es va fer a Ciutadella l'any passat, no?
Un partit contra l'MB Lugo que en principi no s'espera que sigui un rival fàcil.
Esperant que sigui tot una batalla, no? Perquè elles tenen molt bones jugadores, un equip de superdia com cal, hi ha molta igualtat i és a dir, que els detalls marcaran molt les coses i, com t'he dit, pues, ojalà que tot surti bé.
El partit començarà a les 6, hora d'aquí, i el podreu seguir en directe pel web d'Ivetres.
En futbol, les mallorquines Cata Coll i Patri Guijarro jugarà la final de la Supercopa d'Espanya femenina.
El Barça va guanyar ahir per 3-1 a l'Atlètic Club i disputarà dissabte a les 7 de vora baixa a l'estadi de Castàlia, de Castelló, la gran final contra el Real Madrid. Escoltant Pere Romeu, l'entrenador del conjunt blaugrana.
Creo que la segunda es muy motivante, evidentemente, jugar contra el Real Madrid. Siempre es bueno para nosotras, siempre nos exige una versión muy, muy, muy buena nuestra. El Real Madrid está haciendo una gran temporada.
I a la primera divisió masculina, el pròxim rival del Real Mallorca, l'Atleti de Madrid, va empatar 1 a Turquia contra el Galatasaray. El vermell cercaran diumenge el Metropolitano aconseguir la seva segona victòria consecutiva per allunyar-se de la zona baixa de la classificació. El jugador de l'equip mallorquinista, Mateu Jaume Morell, vol donar la sorpresa al Metropolitano.
No hi ha cap partit que hagis perdut davant d'hora, i tot s'ha de jugar, nosaltres tenim confiança, venim d'una victòria i anirem allà amb tot, pels 3 punts. Estan junts, concedim poc, estan bé a nivell defensiu i aprofitant les ocasions que tindrem.
La victòria contra l'Atlètic Club Bilbao pot ser un punt d'inflexió.
Crec que els 3 punts de l'altre dia són molt importants i ojalà siguin un punt d'inflexió per tirar per endavant. En el final jo crec que la base d'un equip és estar preparat per quan te toca rendir. Jo estic molt content, estic disfrutant i crec que quan un disfruta pues és més fàcil que les coses surtin i bueno, molt content d'haver pogut ajudar l'equip l'altre dia. En Muri pues està en un estat de forma increïble. La veritat és que els seus gols ens ajuden moltíssim i ojalà pues pugui seguir amb aquesta ratxa positiva i seguir portant gols a l'equip.
I avui, a partir de les 6, el Trull Teatre de Palma del Col·legi La Salle tindrà lloc l'acte de reconeixement als abonats que fa 50 anys o més que formen part del Real Mallorca. En aquest esdeveniment tan especial hi seran el president Andy Colberg, el CEO de negocis Alfonso Díaz i el director de l'àrea social Román Albarrán, entre d'altres. I un darrer apunt també pel que fa referència a l'ex-mallorquinista Dani Rodríguez, que finalment jugarà al Leganés a la segona divisió A. Un mes i 3 dies després de desvincular-se de l'equip mallorquinista, el migcampista gallà té nou equip. Tot i l'interès d'equip de primera, finalment Dani Rodríguez ha partit a Butarque, on curiosament va marcar la temporada passada amb el Mallorca. El gallec, que ja s'ha entrenat avui, ha signat fins a final de temporada amb l'equip que entrena Igor Oka. Lluirà el dorsal 9 i serà presentat demà.
I a la Champions, Toni, la jornada d'ahir per als equips espanyols ens va deixar un empat i dues victòries.
Per una banda, l'Atleti de Madrid va empatar un gol a Istanbul contra el Galatasaray i el gol del Matalassés el va marcar Giuliano Simeone. Sentim l'entrenador de l'Atleti de Madrid, el seu pare, Diego Pablo Simeone.
Hay otro camino. Creo que el camino que estamos recorriendo en algún momento pagará. Cuando algún partido no juguemos bien, no pateemos 15 veces y posiblemente pateando una en 90 minutos, por ahí nos toca ganar. El fútbol es esto. El equipo creo que una vez más hizo un partido impresionante el primer tiempo para irnos en ventaja por lo menos de 2 goles.
Les paraules del pare de Giuliano, com dit Diego Pablo, el Cholo Simeone. El Barça s'imporà per 2-4 a l'Eslàvia de Praga gràcies a les dianes que van convertir Fermín en dues ocasions, Dani Olmo i Robert Lewandowski. La part negativa del partit, la lesió de Pedri. Per altra banda, Atalanta 2, Athletic Club 3, el de Valverde van remuntar ruta gràcies al gol de Gorka Guruceta, Nico Serrano i Robert Navarro. Avui tenim Europa League, quan falti un quart per a les 7, l'equip en el que juga el Porreran Joan Sastre, el PAO de Salònica, rebrà el Betis i a les 9 del vespre Balaïdos, Celta, Vill.
Més futbol. La primera federació avui ha parlat en roda de premsa l'entrenador de l'UD Eivissa, Miguel Álvarez, en vista al partit d'aquest dissabte al Camp del Nàstic de Tarragona.
Álvarez insisteix que acaba d'anar a poc, tot i la bona ratxa, sempre surten problemes, com ara, que Davo podria ser baixa. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El punt de referència de l'equip en qui més confia l'afició és dubte important per dissabte davant del Nàstic. Té molèsties a la cuixa i se li ha practicat una ressonància per veure si hi ha trencament. És Miguel Álvarez.
No te puedo decir si es muy preocupante o no, pero nosotros queremos cuidarlo porque es un hombre muy importante para nosotros, está en un momento increíble y ahora no queremos que se nos lesione, ¿verdad? Sin hacer nada, sin entrenar, tenía el cuádriceps muy cargado y bueno, por quedarnos tranquilos se le ha hecho una resonancia a ver qué tal y porque tiene una molestia, es evidente que hay una señal y pues, si hay una señal la tenemos que coger.
El recent fitxatge, el punta eslava, continua amb problemes al turmell i David García serà baixa per sanció al migcentre. Però l'equip fa una altra cara més homogeni i competitiu. Ha superat dos rivals directes en les dues darreres jornades, però res s'ha aconseguit.
Si te desvías un poco del camino correcto, de la falta de humildad, de trabajo, de saber que al final contra más trabajo, más posibilidades tengo de estar cerca de ganar.
L'Eivissa es tornarà a entrenar demà a Can Mises i dissabte viatjarà directament a Tarragona per jugar a les 9 de la nit davant el Nàstic. Un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
Gràcies, Víctor. I a la segona federació, l'Andratx acaba de denunciar el fitxatge del davanter de 24 anys que ha jugat amb el Porreres, Adrián Garrido.
Per la mare de ciclisme, Toni, aquest dissabte comença la Challenge femenina.
Serà la tercera edició i demà passat arrencarà amb el primer trofeu en sortida de Marratxí i arribada al Puig de Sant Salvador de Felanitx. Diumenge el trofeu Llucmajor i dilluns Binissalem Port d'Andratx. Sentim el president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Toni Bouça.
Tenim molt, amb moltes ganes de que tot comenci i bueno, com tu bé has dit, primer tindrem la prova de les fèmines i després la 35a edició de la prova masculina. I, bueno, sí, amb moltes ganes i, bueno, Mallorca servirà aquests dies com escaparate per al ciclisme mundial.
I a partir de dimecres començarà la xalla masculina en 5 trofeus i destacant com a novetat la contrarrellotge per aquí del dijous 29 de gener entre ses Salines i sa colònia de Sant Jordi de 24 quilòmetres.
Sí, jo crec que és la novetat d'enguany. Crec que l'ha encertada l'organització perquè no ens hem d'oblidar que en el Tour hi haurà prova de crono per equips i, bueno, molt d'equips aquesta prova d'ara que comença temporada, pues, que tinguem aquesta crono per equips i aquesta novetat dins la Challenge, pues, jo crec que és un al·licient més i, bueno, en tots els al·licients que ja té de per si la Challenge.
I una de les grans atraccions serà, sens dubte, veure en acció el ciclista artenenc Enric Mas.
Com a balear, de que en Enric pugui participar, els darrers anys ha canviat un poc la seva programació de cara a aquesta temporada i això ha permès de que pugui arrencar en aquesta Challenge. Per nosaltres, pels balears, per la federació i pels ciclistes, és important que en Enric, el nostre primer corredor i més important d'Espanya i d'aquí de Balears, pues, tingui presència en aquesta Challenge d'enguany, així com altres figures que hi ha mundialment.
La Challenge masculina finalitzarà el diumenge 1 de febrer a Palma.
Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Comença la quarta edició del projecte Literactua, una col·laboració entre el Festival de la Paraula i la Fundació Mallorca Literària per dur a escena obres d'escriptors illencs en català. Enguany se n'han adaptat tres i demà s'estrena la primera al Teatre del Mar, Fruita i Martiri, de Sant Andreu, Milà. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Una fugida en cotxe després de cometre un robatori i un assassinat, una dona com a hostatge i un accident que ho tronca tot. Així comença Fruita i Martiri, de Sant Andreu, Milà. Ho explica Miquel Aguiló, l'actor que interpreta el protagonista.
És aquest tipus d'històries que t'expliquen una situació molt rocambolesca i a partir d'aquí anant cap enrere i veiem com hem arribat fins aquí, no? És a dir, tot comença, el disparador és espectacle, és un accident de cotxe i veiem una situació on una persona que ha fugit durant tota la seva vida de cop se troba en una situació en què no pot fugir. I a partir d'aquí això dispara tota una sèrie de flashbacks que ens ensenyen qui és aquesta persona i com ha arribat a convertir-se en la persona que és.
L'obra és una adaptació de la novel·la homònima escrita per Miquel Àngel Riera el 1973. Tot un repte a l'hora de dur-la a escena. Catalina Florita és la directora de l'obra.
El principal... hi ha hagut dos reptes principals. Un és Estens, que el format de literatura se munta en dues setmanes només. I el meu segon repte, que crec que només havia passat una vegada anteriorment en totes les edicions de literatura, és que jo no he fet adaptació d'aquesta peça. L'ha fet la Marta Barceló, la dramaturga, i per tant jo m'he trobat el test pràcticament a la vegada que els actors.
Un ritme trepidant que exigeix als intèrprets passar d'un registre a un altre en un instant. Ho expliquen els actors Rebeca del Fresno i Miquel Aguiló.
Canvis com molt radicals d'escenes i entre escenes i això crec que és com que te manté viu.
Per això és com el més difícil com a d'entrar dins l'estat emocional de cada escena.
Una peça amb moltes capes que parla de l'atracció, del sexe, de les difícils relacions familiars i del desconcert davant un món opac. Tres funcions a què cada setmana el Teatre del Mar donen el sus a la gira de Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, que passarà també per 7 municipis més.
Mil millors a pras i el hogar que va dar por los pasos que di.
I el sentit de fons, Tom Trobador torna als escenaris després d'un temps de crisi. Ho fa a la Fornal de Manacor avui a les 8:30 del vespre. Ell, el seu humor i alguna altra sorpresa.
Forma part d'un cicle que du per títol Rumpas, canción de autor. Serà, com sempre, amb ell una ballada divertida, íntima, perquè a ell el que li agrada és estar a prop de la gent. Massa humorista per ser cantautor i massa bon músic per ser monodoguista, el que fa és un pot de tot. I fa trobes mentre explica coses amb la seva música. Diu que vol fer una cançó molt especial per a la gent que sigui allà, per tant, segur que valdrà la pena. I, a més, comptarà, com vos deim, amb qualque col·laborador o col·laboradora d'excepció.
Y en el fondo del mar.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 22 de gener. Comencem amb una notícia de darrera hora de la plana de tribunals. L'Audiència de les Balears reobre la causa contra l'exbalda de Capdepera, Rafael Fernández, per un cas d'assetjament laboral i prevaricació administrativa. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La sala també reobre la causa per a l'escap de la policia local del municipi, Joaquín Rodríguez, en Garbarí. El procediment es va iniciar l'any 2018 per una denúncia d'una gent que en aquell moment estava en pràctiques. El denunciant els acusa de començar una dinàmica contra ell de pressions constants, també de rumors malintencionats i decisions administratives prejudicials que, diu, varen afectar a la seva salut mental i al seu desenvolupament professional. L'audiència considera que hi ha prou indicis d'un presumpte abús de poder i assetjament laboral dirigit contra aquesta gent.
I després d'unes setmanes de pausa, els metges tornen a la càrrega amb la seva principal reivindicació del darrer any, la de tenir un estatut propi, i augmenten la pressió.
Anuncien una vaga d'una setmana cada mes fins al juny a tot l'estat espanyol. Començaran el 16 de febrer i, si no es desconvoca, arribarà al cinquè mes amb un notable increment de les llistes d'espera. Això augura el CIMVAL per a especialistes i per entrar també a una sala d'operacions. Miguel Lázaro és el president del Sindicat Mèdic de les Balears.
Ya les empieza a pedir perdón porque realmente le hacemos una huelga en Baleares cuando el problema lo tiene la ministra. Se va a hacer una huelga en Aragón cuando el problema lo tiene la ministra. Se va a hacer una huelga en Cataluña cuando el problema lo tiene la ministra. Es decir, la ministra tiene competencias estatales para negociar un estatuto marco que, vuelvo a decirlo, que reconozca la singularidad del médico y que evidentemente no nos siga penalizando
Més coses, els treballadors d'SFM valoren convocaturades parcials per reclamar més seguretat a la feina.
Dilluns decidiran si convoquen aturades laborals pròpies per exigir més garanties de seguretat. Unes aturades que anirien en paral·lel a la vaga convocada pel sindicat de maquinistes EMAF en l'àmbit estatal. Ricardo Mas és el president del comitè d'SFM.
Com hi ha molta frustració acumulada, el resultat de l'assemblea és previsible. Ahora mismo lo que ha ocurrido nos remueve en el puesto de trabajo porque todos nos vemos reflejados en una serie de deficiencias que no se resuelven y entendemos que la seguridad no se puede postergar, las soluciones hay que traerlas hoy y es lo que demandamos a nuestra empresa, esa falta de celeridad y esa falta de hacer caso a los profesionales que van encima del tren.
De part seva, Serveis Ferroviaris de Mallorca defensa la seguretat dels trens a l'illa i considera oportunista que el comitè plantegi ara mobilitzacions.
Tot això quan la crisi ferroviària deixa un nou ensurt a Múrcia, mentre Catalunya afronta el caos a Rodalies. I en la plana turística, els hotelers de Mallorca constaten l'avançament de la temporada.
La patronal mallorquina calcula que el 70% de la planta hotelera ja al mar s'obrirà les portes i a l'abril aquesta xifra celebrarà el 93%.
I la producció espanyola Sirat acaba de ser nominada a 2 dels 5 Oscars, els quals optava la pel·lícula d'Oliver Laxe, competirà en les categories de millor pel·lícula estrangera i a la de millor so, ho acaba d'anunciar l'Acadèmia de Cinema a Los Angeles.
El film del director franco-gallec, inspirat a la cultura rave, ja havia fet història en convertir-se en la primera pel·lícula espanyola preseleccionada simultàniament en 5 categories, millor pel·lícula internacional, millor fotografia, millor música original, millor so i millor càsting.
I amb aquest punt arribem a les 3:04. És tot de moment. Les notícies...